L'Observatori. Un tros de ciència a Ràdio 4. Anna Banyeres.
Bona tarda, nou observatori, nou temps del coneixement científic, un temps i un espai per apropar-nos a les recerques i els estudis que fan els investigadors de casa nostra i que els posem al vostre abast en conversa directa amb ells. Avui, fidels al nostre objectiu, explicar les feines que procuren per la salut de les persones i del planeta, dues qüestions. La primera, un treball que demostra que la cirurgia millora la supervivència de les dones majors de 80 anys amb càncer de mama en estadis inicials i que, a més, replanteja els tractaments en aquestes edats. I la segona, un exemple d'experimentació amb la tecnologia de visió per computació amb el Library Living Lab, un espai per interaccionar amb els llibres en el que la ciutadania és qui suggereix, pregunta i fins i tot resol. Voleu saber? Benvinguts.
L'Observatori. La ciència té vida. A Ràdio 4.
Abans de començar la primera de les converses, volem explicar-vos dues qüestions. La primera, el Govern de la Generalitat i la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació han entregat aquesta setmana el Premi Nacional de Recerca 2014 a l'endocrinòloga Lourdes Ibáñez. A la resta de categories, distincions per Román Quidán, professor d'ICREA a l'Institut de Ciències Fotòniques per Talent Jove, al Consorci Residència d'Investigadors CSIC Generalitat per Comunicació Científica, Fundació Botín per Mecenatge Científic i empresa Matgas 2000 AIA pel seu partenariat públic-privat en R+D. Però també volem explicar que la imatge que tenen els ciutadans sobre la ciència és més positiva i, a més, ha millorat en els dos últims anys. Ho confirma la setena enquesta de percepció social. En situa que gairebé el 60% considera que aporta més beneficis enfront al 53% que ho pensava el 2012. Això és un augment del 12%. A més, l'estudi també assenyala que l'interès per la ciència i la tecnologia es manté estable en un 15% de la ciutadania. Una dada important més, tenint en compte que el que centra els debats ciutadans són sobretot l'atur i la política. Però encara remarcar una altra qüestió que ens encoratja. L'interès per la ciència és més entre els més joves. Pel que fa a qui interessa més, si hi ha homes o dones, més els primers en un 21%, enfront al 10% en el segon dels casos. Això sí, hi ha una altra qüestió que no podem obviar d'aquesta percepció. Una de cada quatre persones no té interès per la ciència perquè no l'entén. Una raó important perquè aquest observatori continuï treballant per la divulgació i que aquest coneixement arribi a tothom. I en la cerca d'aquest objectiu, tot seguit, la primera de les converses i que a més té a veure amb la participació directa de la ciutadania.
L'Observatori a Ràdio 4.
Avui a l'Observatori volem parlar-vos d'un esdeveniment que es va celebrar ara fa uns dies. Es va posar en marxa el Library Living Lab, un espai on experimentar i investigar amb la tecnologia de visió per computador. Va ser a la Biblioteca de Bollpalleres, de Sant Cugat del Vallès, amb una crida a la ciutadania, a la participació. Nosaltres saludem el doctor Fernando Vilariño, que és investigador del Centre de Visió per Computador i professor del Departament de Ciències de Computació de la Universitat Autònoma de Barcelona. Doctor Vilariño, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Un esdeveniment, com dèiem, important per a la ciutadania, però pel conjunt de la societat en general, en el que la interacció és bàsica.
Sí, jo crec que una de les coses que podríem dir d'aquesta iniciativa és exactament això, que fa una crida a la participació ciutadana dintre de la ciència i apropa el treball dels investigadors que fem a la nostra universitat i que a vegades es queda dintre dels murs de la universitat, i és una manera que s'obri a la societat.
Perquè parlar d'aquesta library és parlar de biblioteca, però de quin tipus de biblioteca?
La biblioteca és una biblioteca normal, però té una singularitat, que hi ha un espai de 100 metres quadrats en el qual tindrem un laboratori. Aquest laboratori està una mica en la línia dels experiments que podem trobar amb el CosmoCaixa. en el qual tenim uns prototips, i aquests prototips estan associats a un repte, i la idea és que els investigadors, tots plegats amb la gent, amb els treballadors de la biblioteca, amb altres investigadors d'altres universitats i centres de recerca, doncs puguem avançar en diversos reptes.
Per exemple?
Per exemple, estem interessats en veure com evolucionarà la biblioteca de cara al futur amb els continguts digitals. Ara mateix doncs, tenim dos tips de continguts, els físics i els digitals. I volem saber com es realitza aquesta fusió, com poder interactuar entre els llibres, revistes i, a més, entre els PDFs, entre la informació d'anotacions, etc.
Això vol dir comptar amb tecnologia.
Exacte. Una de les característiques del laboratori és que tenim una infraestructura tecnològica, una infraestructura que permet doncs, realitzar projeccions de realitat augmentada, que permet interactuar amb pantalles de gran format, amb dispositius d'interacció gestual tipus Kinect, que ens permet també tenir pantalles d'interacció multitàctil i d'altres dispositius que estan relacionats amb la línia de recerca que fem a la universitat i que volem testejar i que volem desenvolupar dintre d'un context que és el context cultural.
Això sempre englobat en l'àmbit absolutament de laboratori, és a dir, només reservat als científics, o aquí també hi ha una interacció de la ciutadania?
Jo crec que la clau és que això ha estat una iniciativa, de fet, dels mateixos veïns del barri de Volpelleres, en aquest cas, que han volgut crear dintre d'aquesta biblioteca alguna cosa que fos singular. I la història d'aquest barri, en concret, és un barri que té molts menys serveis del que en principi hauria d'haver tingut degut a la crisi. I per aquesta raó, la iniciativa dels mateixos veïns que hem agafat dintre del centre de visió per computador per donar-li forma és una iniciativa de base. Llavors, per descomptat, la clau és que la gent podrà participar en tots els diversos elements del desenvolupament d'un experiment, no només per provar-lo, sinó també per definir-lo, per identificar les prioritats, els interessos dels ciutadans, i nosaltres hem obert ara mateix, en aquest començament del laboratori, unes línies de treball que estan relacionats amb aquestes línies que hem comentat ara. També podríem parlar de valorització de col·leccions digitals. La clau és la participació. Si nosaltres aconseguim proposar coses que siguin interessants per a la gent, aleshores la gent voldrà formar part del procés de recerca de manera natural. I la mateixa gent podrà proposar també línies que per a nosaltres, per als investigadors, ens permetran adaptar les tecnologies que fem servir en altres camps.
Realment és posar el valor del coneixement al servei de la ciutadania. Vostè parlava d'aquestes línies de treball inicial, esmentàvem així d'entrada aquesta evolució digital, però també hi ha altres línies com és les noves formes d'interacció entre usuaris i màquines i fins i tot la impressió en 3D.
Sí, jo crec que això lliga una mica entre això que comentàvem, entre la fusió entre els documents físics, els llibres, que ja estem acostumats de tota la vida, i els nous documents digitals i el contingut digital que està escampat per internet i que tenim a la nostra casa. Un altre element físic és la impressió 3D. I per a la impressió 3D calen models digitals. Aleshores, volem investigar, volem trobar maneres de fer servir aquesta tecnologia que ja és estàndard, que ja està a l'abast de tothom, dintre de projectes que tinguin sentit.
L'objectiu és que la ciutadania hi participi, aquesta interacció amb els científics, amb els investigadors, a l'hora de proposar, de suggerir, d'obtenir respostes, però això vol dir també poder visitar-la físicament?
Sí, és, jo crec que si hi ha una paraula per definir aquest laboratori és obert. És un laboratori obert, i obert en tots els sentits. Físicament obert, és a dir, té tot el sentit que la gent el visiti, perquè és per visitar, perquè és per participar-hi, perquè és per formar part dels experiments, però també és obert a iniciatives, i no només de la gent del barri, sinó de tota la ciutadania, d'artistes que vulguin participar amb nosaltres també en el disseny de noves maneres d'interacció, d'altres investigadors que vulguin investigar, fer la recerca dintre d'àrees d'impacte socioeconòmic, sociològic, pedagògic. Jo trobo que aquesta iniciativa pot ser molt potent dintre de l'àmbit de l'educació, també. I aleshores la nostra idea és que això sigui un possibilitador. La tecnologia ens permet fer coses que abans no eren possibles. I és aquí on volem aplegar totes les forces i tots els sectors de la societat, poc a poc, per tal de tirar endavant potencials serveis de futur.
Posar-ho fàcil, en definitiva, per a la implicació d'aquesta ciutadania. Professor Vilarinyó, una darrera qüestió. És un model molt innovador a casa nostra, però existeixen referents?
Sí, existeixen referents. El concepte de Living Lab, de laboratori viu, és un concepte que des de fa molts anys ja està present a Europa. Existeix una xarxa europea de Living Labs, de laboratoris vius. Existeixen diverses iniciatives. De fet, existeixen també iniciatives a nivell d'estat o a nivell de regió, en la qual el model de Living Lab, per exemple, a la regió de Flandes, a Bèlgica, està integrat dintre dels models d'innovació. Quan parlem de posar-ho fàcil, és posar-ho fàcil per a tots. També posar-ho fàcil perquè les empreses que puguin participar dintre de models d'innovació doncs tinguin eines de transferència de tecnologia ràpida.
Doncs nosaltres ens n'alegrem molt que tinguem aquestes eines a disposició de la ciutadania en el seu conjunt per intentar doncs, millorar en tots aquests processos d'evolució, i agraïm al doctor Fernando Vilarinyó, que és investigador del Centre de Visió per Computació i professor del Departament de Ciències a la Universitat Autònoma de Barcelona, que ens hagi explicat els detalls, les interioritats d'aquest Library Living Lab. Moltíssimes gràcies i molta sort.
Doncs moltes gràcies. Jo només voldria afegir que tothom està convidat a participar d'aquesta iniciativa. Tenim una pàgina web a la qual tothom pot accedir, i si pot visitar la biblioteca físicament o bé a través de la nostra pàgina web, aleshores posar-se en contacte amb nosaltres seria la millor manera d'integrar-se en aquesta participació.
L'Observatori a Ràdio 4.
Investigadors del grup de recerca biomèdica en ginecologia i del Servei de Ginecologia de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron han demostrat que la cirurgia és la millor opció per tractar les dones majors de 80 anys amb càncer de mama en estadis inicials. Un dels autors principals de l'estudi, metge adjunt del Servei de Ginecologia i del Centre de Càncer de Mama de Vall d'Hebron, és el doctor Tomàs Cortadellas. Doctor Cortadellas, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Com s'arriba a aquesta conclusió? Com s'ha treballat aquest estudi?
Pues miri, la veritat és que és un estudi retrospectiu. Retrospectiu vol dir que hem agafat una sèrie de pacients. De fet, hem agafat prop de 500 pacients, 560 per ser exactes, i el que hem fet bàsicament és comparar dos grups. Hem comparat a un grup de pacients que ha rebut hormonoteràpia primària. Hormonoteràpia primària, bàsicament, el que vol dir és que els hem donat una pastilla que el que serveix és per bloquejar el receptor hormonal. Per què fem això? Perquè les dones que són grans sabem que és més probable que tinguin tumors que són hormonodependents. I és un tractament clàssic que des de sempre se'ls ha donat aquest tipus de pacients, aquest tipus de tractament. I ho hem comparat amb una cohorte de pacients que el que havien fet és un tractament quirúrgic i després pues, també amb hormonoteràpia o quimioteràpia o radioteràpia, és a dir, un tractament més estàndard. Perquè l'hormonoteràpia primària es considera que és una alternativa no curativa a la cirurgia i que és molt utilitzada en dones grans. I aleshores el que hem fet és comparar i veure què és el que ha passat amb aquestes pacients. I el que hem vist és que el grup de pacients que superava en estadis inicials vivien bàsicament el doble que les pacients que feien hormonoteràpia primària.
Aquestes són les opcions més utilitzades normalment pels oncòlegs en aquests casos, però en quin percentatge trobem aquestes dones octogenàries que tenen aquests tumors de càncer de mama?
En quin percentatge? Mira, la veritat és que el càncer de mama, com et dic, en les dones més grans, el càncer de mama pot ser hormonodependent o no hormonodependent, a qualsevol edat. Hormonodependent vol dir que les cèl·lules tumorals tenen a la seva superfície uns receptors hormonals que el que fan és alimentar-se, perquè m'entenguis, dels estrògens, de l'hormona femenina. I sabem que aquests estrògens pues, estan implicats en la gènesis i en el creixement d'aquests tumors. A mesura que la dona augmenta en edat, la probabilitat de que tingui un tumor hormonal és cada vegada més alta. De fet, les dones grans, el 85-90% són tumors que expressen o que tenen receptors hormonals. i sabem que bloquejant aquest receptor podrem aconseguir parar el creixement del tumor. I la veritat és que no és el tractament, des de luego, el més utilitzat, però sí que des de fa, em pregunta vostè per un tant %, doncs et diria que possiblement dintre d'aquest del nostre grup, fins a un 20% de les pacients s'han tractat, 20-25% s'han tractat d'aquesta forma des de l'any 95 al nostre centre.
I amb aquest estudi, doctor Cortadellas, quina és la diferència de supervivència?
Pues, la veritat és que hem comprovat que les dones que feien cirurgia més altres tractaments versus les dones que només rebien la hormonoteràpia primària, hem trobat una diferència de supervivència de més o menys unes, pues, oscil·laven uns 10-100 mesos, que sigui bé 10 anys, de mitja, i les altres arribaven a uns 50 mesos, més o menys la meitat.
Això en aquest cas, però tinc entès, segons hem pogut llegir, que fins i tot en el cas de cirurgia, quan s'aplica aquesta cirurgia menys invasiva, també la diferència és important respecte d'una cirurgia, si podem dir-ho, més agressiva.
Sí, a veure, li explico, no és ben bé així. El que dins d'aquest estudi, el que també hem fet és comprovar el tipus de cirurgia que oferíem a aquestes pacients. Li explicaré. L'edat sempre s'ha considerat com un factor de risc per rebre un tractament considerat no estàndard. No estàndard vol dir que no seria el mateix que li oferiríem a una persona més jove, d'acord? Que li oferiríem un tractament, pues, dintre de les guies clíniques, com per així entendre'ns. Pues, a les dones grans, quan les operem, també tenim una petita part d'aquestes pacients que les hem operat d'una forma, no és que sigui ni més ni menys agressiva, però potser és una forma no estàndard o no oncològicament acceptable, o no ho fem d'una forma arreglada com ho fem en una dona més jove. I això és una cosa també molt habitual. Potser es fa precisament per lo contrari, per no posar la dona en unes cirurgies de massa risc o unes cirurgies massa agressives. La qüestió és que quan hem comparat també dintre del grup quirúrgic, hem comparat les dones que estan, per alguna forma dir-ho, operades d'una forma estàndard versus les dones que han fet una cirurgia que podríem considerar subòptima, des de llavors també hem trobat diferències. És a dir, si la superem, millor que la superem bé, com fem amb les pacients més joves. Més o menys, si li responc a la pregunta?
Absolutament. De totes maneres, doctor Cortadellas, hi ha una altra qüestió que possiblement molta gent pot estar preguntant-se, que és el fet de que estem parlant d'unes dones amb una edat molt concreta, que és a partir d'aquests 80 anys. Això vol dir un estat de salut moltes vegades deteriorat per altres malalties. Quina influència té això?
Pues molta. La veritat és que més que l'edat de 80 anys la vaig fer com un tall per tenir més o menys un número molt important de pacients. Ho podria haver baixat a 70 anys, però ja em sortien massa pacients i volia fer-ho amb una edat molt concreta. Per què he posat 80 anys? Perquè bàsicament la nostra societat ha canviat molt des de fa 10 anys. La nostra societat actualment, 80 anys no vol dir que tinguis que morir en breu. Vull dir, la nostra esperança de vida actualment és molt més alta. És més alta. I el que fem amb aquestes pacients, amb les pacients grans, almenys a la Vall d'Hebron, el que fem és, ja ho recomanen diverses guies clíniques europees i americanes, és fer un assessorament geriàtric. Què vol dir això? El primer que fem és calcular l'esperança de vida. El primer que faig amb una pacient gran, que es ve a la consulta amb un càncer, el càncer de mama en aquest cas, i calculem la seva esperança de vida. Si la seva esperança de vida és baixa, veiem que té una baixa de 12 o 3 anys, doncs la hormonoteràpia és una bona opció. Però, si són dones que poden ser grans, però que tenen una esperança de vida raonable, però raonable dic més enllà de 5 anys, 10 anys, per exemple, i que no tenen una morbilitat, i ara li responc a la segona pregunta, que no tinguin una comorbilitat o problema de salut que contraindiqui la cirurgia, aleshores amb aquestes dones s'ha de fer el mateix tractament o hem de fer el mateix esforç quirúrgic i oncològic que fem amb les dones joves. Quan he comparat els dos grups, des de luego un biaix molt important a l'hora de comparar-ho era veure dir, bueno, doctor Cortadellas, segur que vostè, sense adonar-se compte, ha posat a les dones més fràgils amb un estat de salut més deteriorat dintre del grup de hormonoteràpia. Jo realment pensava que també podia ser un sesgo i que segurament seria així, que les dones més fràgils amb més problemes de salut, amb més comorbilitat, segurament haurien rebut un tractament amb hormonoteràpia només, que és una forma molt inocua de tractar el càncer. Doncs, dintre dels dos grups vaig calcular la morbilitat, ho vaig fer utilitzant una escala de comorbilitat, que es diu Charlson, que són les que mesura la comorbilitat i l'estat de salut, com diu vostè, d'una forma objectiva i senzilla. I la veritat és que entre els dos grups no vaig veure que hi hagués diferència de morbilitat, amb el qual els dos grups són comparables des d'aquest punt de vista.
Hi ha una altra qüestió, doctor, que també ens crida molt l'atenció. Això vol dir que fins ara no s'estava avaluant aquesta edat fisiològica?
Exacte. El que vull dir és que la nostra societat, aquest estudi va començar l'any 95. Aquest estudi recull pacients des de l'any 95. Actualment les guies clíniques comencem a parlar de que persones grans, i més quan pensem que el càncer, bàsicament el càncer de mama i tots els càncers, no diré tots, però molts, augmenten amb l'edat. La nostra societat cada vegada viu més anys, tenim una esperança de vida més gran, amb la qual cosa cada vegada més ens trobarem que els nostres pacients són més grans. De fet, el 50% de les persones que venen amb càncer de mama, amb una unitat de càncer de mama, tenen més de 65 anys. I el 30% tenen més de 70 anys. I cada vegada això anirà increixent, no? Serà més important, això. Aleshores, el que has de fer és, el primer de tot, des d'una edat cronològica hem d'arribar a una edat fisiològica. És a dir, com està realment aquesta pacient o aquest pacient, com està fisiològicament. És a dir, no és el mateix, una persona pot tenir 85 anys i està molt millor des del punt de vista fisiològic i funcional que una persona de 70. Amb la qual cosa, el primer és valorar la pacient des d'un punt de vista genètic, és a dir, saber quina és la seva esperança de vida i quina és la seva comorbilitat, quin risc quirúrgic té per oferir-li el millor tractament. Fins ara ho estaven fent malament? No ho estaven fent malament. Des de luego, fer hormonoteràpia primària no és dolent, és un tractament, no? És un bon tractament, s'ha ofert i molta gent el fa, vull dir. Però en estadius inicials, sí que estem, nosaltres l'únic que plasmem és un fet, és que en estadius inicials de càncer de mama, si la dona té una bona esperança de vida i una morbilitat que no impossibiliti la cirurgia, el que hem de fer és un màxim esforç quirúrgic i oncològic per a aquesta pacient, perquè sabem que li allargarem la seva esperança de vida.
Doncs nosaltres agraïm al doctor Tomàs Cortadellas, que és un dels autors principals d'aquest estudi, metge adjunt del Servei de Ginecologia i del Centre de Càncer de Mama de Vall d'Hebron, que hagi estat avui a l'Observatori, que ens hagi explicat en detall aquest estudi i, sobretot, que ens hagi obert portes a que aquests tractaments també han de variar, perquè no tot s'acaba amb l'edat, sinó que l'edat també va molt més enllà. Moltíssimes gràcies.
Pues moltes gràcies a vostès.
Bona tarda.
Bona tarda.
Com i quan són d'importants, sens dubte, les recerques i investigacions amb efecte directe molt positiu sobre les persones. La setmana vinent, més investigació i més coneixement científic. Salutacions cordials de què ha fet possible aquesta edició d'aquest Observatori a les vies de sol Adolfo Rosado, dirigint i presentant Anna Banyeres. Gràcies i bona setmana.